El projecte Pescafils estudia l'impacte dels fils de pescar al fons marí escalenc, que el Club d'Immersió Biologia ha escollit la punta del Romaní per estudiar l'impacte de les línies i arts de pesca recreativa sobre el fons marí. S'han recollit fins a 1.200 metres de línies de pescar i el club prepara un estudi científic per lliurar-lo a l'Ajuntament. La UBET ha celebrat aquest dissabte a la platja l'edició de tardor de la botiga al carrer després que al setembre la pluja obligués a posposar l'anterior convocatòria i han participat un total de 14 establiments de l'escala, 7 menys respecte al 2024, encara que les vendes s'han mantingut especialment entre els productes rebaixats. La quarta edició del Beut al Museu uneix per primera vegada el celler Terra Remota amb el Mag Empúries. Aquesta és una de les activitats estrella del mes d'octubre del Patronat de Turisme Costa Brava Girona per promocionar la cultura i l'enoturisme del territori. El CERT reprèn el seu cicle de teatre amb la representació aquest diumenge de l'obra Ofèlia, ets tu, produïda per Guifré Baró Espectacles. Es tracta d'una adaptació a monòleg d'un dels clàssics més famosos de la literatura universal, com és Hamlet, de William Shakespeare. I el temps, inici de setmana amb el pas de diversos fronts, però poca pluja, amb vent canviant entre garbí i gregal i ambient força temperat. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 20 d'octubre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fes a través de radiolescala.cat?
I tant, això sempre.
Ja saps que hi ha novetats per aquesta temporada 2025-2026?
Sí, i tant. Per començar, amb l'Ull Avui d'en Joan Brugués, que el podràs escoltar d'11 a 12 del matí i amb noves seccions.
El més calent a l'Aigüera, ara, de 12 a 1 del migdia, i el presentarà l'Ona Vilà, amb seccions molt interessants.
Puntualment arribarà l'informatiu a la una amb la Lali Giné, que també conduirà cada dimarts la tertúlia a la plaça i els dimecres l'alcaldia, sempre després de les notícies.
Els esports, amb zona mixta, els continuarem tenint el dilluns, un cop s'acabi l'informatiu, i amb l'Ivan Garcia.
Ja veus, un matí molt engrescador.
I a la tarda, no t'ho perdis, perquè ha arribat amb la Randa Mar, el magazín territorial, que ens parla de mar de 4 a 6 de la tarda.
I a les 7 de la tarda, l'informatiu territorial Notícies en Xarxa, que el fem des de la nostra emissora, conduït per l'Ali Giné, en Bona Vilà i Jordi Fortià.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on anirem fins una peixateria del Maresme que ens explicaran les últimes notícies i quin peix s'hi pot trobar aquests dies. Després coneixerem de primera mà el projecte Pescafils, sabrem exactament en què consisteix. Ens posarem al neoprè per competir a wakeboard, com ho han fet aquest cap de setmana al Delta de l'Ebre, i acabarem el programa d'avui creuant el mar Mediterrani i parlant de tot allò que està passant a la Franja de Gaza. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. I avui a la secció El nostre peix anirem a una peixateria i per això tenim l'Oriol de Ràdio Arenys, que ha sortit de l'emissora i ha anat cap a la plaça a buscar precisament això, peix, Oriol.
Doncs sí, efectivament, avui hem baixat a la plaça del Mercat d'Arenys i hem anat a una peixateria, a la peixateria Illa Sobirà, per parlar amb la Mònica Serra. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Bé, perquè avui el que volem fer és parlar una mica, fer una ullada a com tenim una peixateria ara en aquest temps, aquesta tardor. Bé, només d'entrada, només mirant-la, allò que podríem dir, quin bé de Déu de peix, eh?
Bueno, sí, hi ha bastanta varietat, però ara el que és el temps és el calamar. Hi ha molt de, també, roger, peix d'escata o aixins, que és, ara pesquen molt peix en terra. Marís, el que és gamba i escamarla, n'hi ha, però n'hi ha molt poquet. I el preu, desorbita els preus perquè bastant car. El que pot sortir més bé de preu ara és el calamar, que comencem ara la temporada. Passa que aquest any és un dels anys que encara no en surt, però poquet. I llavors també el que també trobem o aixins que també van pescant bastant és lluç petit per fer fregit o aixins, i també una mica de gamba blanca, que també és de marís d'aquí, i un dels altres peixos també a vegades no n'hi ha massa o aixins hi ha maire d'aquí, però passa que n'hi ha poqueta, no és dels que n'hi hagi més, i aquests dies estan pescant peix blau algo, però no massa, més aviat saitó alguna vegada o sardina, però no massa. Hi ha sorell, hi ha molt de sorell i cop peix d'aixins més baratet que porta molta espina que la gent no vol.
Clar, això és el que anava a preguntar també una mica la gent que aquests dies doncs passa per la peixateria, que demana més o menys quines són les seves preferències, per on tira.
Ara aquests dies bastant és el calamar o aixins, lluces, el rap, que en raps n'hi ha, però tampoc no exageradament, tots són en cap. Però la gent ara, com que és el temps del calamar, fa moltes coses amb calamar, cuina.
Aquí a Arenys, és època del calamarenys, el tenim molt present, per tant, també, evidentment, són protagonistes a les peixateries, els calamars.
Oh, i tant, és dels plats més principals ara en aquesta època, i llavors ho poden cuinar de moltes maneres i la gent no aprofita ara.
Clar, això també és el que anava a dir. De fet, el calamar és molt versàtil. Es pot fer farcit, es pot fer a la planxa, es pot fer a la romana, es pot fer arrebossat, es pot posar a l'arròs, és a dir, a tot arreu queda bé.
Sí, és un dels tentacles aquests de calamar, que la veritat que pots cuinar de moltes maneres i et pot donar un bon sortit i fer uns plats molt variats i molt bons. També hi ha sèpia, el que passa que de sèpia n'hi ha menys i és més cara o així, però ara és el temps del calamar que s'ha d'aprofitar, que és un dels plats que tens molta varietat i val la pena.
Vosaltres treballeu només amb peix d'Arenys?
No, jo treballo amb peix d'Arenys i peix de fora, del nord o així, perquè a vegades tot el que és musclo, petxina i totes aquestes coses aquí no n'hi ha, llavors ho vaig a portar de fora. Hi ha rap també, hi ha rap que porta del nord, o palangre també em porto del nord, perquè hi ha gent que s'estima més palangre del nord que lluç d'aquí, perquè és més gros o així. Hi ha gent de tot, vull dir, tinc una mica de varietat.
S'ha de tenir de tot per poder, perquè de clients també hi ha de tot.
Exacte, hi ha clients que prefereixen peix del nord, que sigui gros, i d'altres que prefereixen peix d'aquí, vull dir que versàtils dels clients.
Perquè el peix del nord és més gran, no? Tenen més espai.
Normalment hi ha peixos molt més grans i llavors el tall, si és com el lluç o el rap, el tall surt més ample i més maco que no pas el rap d'aquí. A vegades d'aquí en pot sortir algun de rap molt gros, però clar, el preu, com que n'hi ha molt pocs per pescar, llavors surt molt més car.
Imagino que no ha de ser fàcil tampoc, no?, portar una peixateria. Els horaris són una mica complicats.
Pues sí, la veritat és que sí, però bueno, en mica te vas adaptant. Si és una feina que t'agrada o així, llavors pues, ho acceptes, no? O no li dones importància amb l'horari i tot. L'important és fer una cosa que t'agradi i això és molt important.
Heu d'anar a la llotja, no?, també, imagino, participar a la subhasta, mirar a veure què hi ha, comprar...
Exacte, a l'esquadra o així anem a la llotja, llavors depèn el que hi hagi, deixes, compres una cosa, compres una altra, depèn, i tot depèn el dia que a veure què surt. A vegades si sembla que fa un bon temps aquí, a dintre fa un temporal de vent o alguna cosa, i llavors hi ha molt poca cosa, peix en terra molt petitó, sorell o besugos molt petits, que llavors té molta espina i la gent, la veritat, si té molta espina, la gent aquí no ho vol.
Això, ja ara pensava, per exemple, per fer peix per canalla, buscar un peix que no tingui espina, pensem en el rap, pensem en el lluç, llenguado també, no?
Sí, també llenguados n'hi ha, però també els peus n'hi ha poquets i són cars, també n'hi ha aquí. Però clar, són peixos que et surt, el que et surt més bé pels nens o així, i que sigui d'aquí o així, el lluç que n'hi ha de mala mida, que diem nosaltres, i que es pot treure l'espina i va bé pels nens o així. La lluça també és molt bona, el que passa que la lluça, per més que vulguis, sempre et queda espina. I el rap és un dels peixos que no queda ni una espina, però clar, el rap és car. Si és un rap sencer, llavors la meitat és cap i la meitat és cua. Llavors, qui la gent no fa profita per fer sopa o alguna cosa, doncs en si és car.
Sí, sí, és que sap greu a vegades comprar tot un rap sencer si no has d'aprofitar-ne el cap. Hi ha molt de cap en aquell peix i poca cua.
Exacte, sí, sí. No, el rap sempre és meitat per meitat. I clar, si no ho aprofites, doncs llavors et surt caríssim. No estem per llençar res.
I tant que no. Que no, ara aquesta època, sonso sí que ja res, no? Això, la temporada, és més a l'estiu.
El sonso comença per, si no m'equivo, per, maig, març o així, depenent o així com surt o així. Ara no hi ha res. Fins primavera, més aviat la primavera. I l'any passat em van pescar, però em van buscar poquets i el preu també al començament, si eren molt petits, anaven caríssims. Perquè la quantitat n'hi ha molt poc i només tenen un computo i llavors fa que hi hagi més pesquera o que hi hagi més, la més endavant més de pesca, però clar, ho tenen molt reaccionat cada barca el que ho ha de pescar.
És que és complicat, tot plegat. Sembla que hauria de ser tot més senzill i és difícil tot, eh?
No, és molt complicat i a vegades no ho sembla, però tots els mariners tenen un computo de pesca tant de gamba com de sons o així, i llavors si llavors el traspassen o alguna cosa els hi pot caure una multa o així, i segons com ja pot sortir un dia a pescar i fa mal temps i no surts. Llavors, clar, tots amb ells els dies també els hi compten, perquè no tenen uns dies de sortida i uns altres que no poden sortir, que van de fer veda.
Sí, sí, sens dubte. La gent d'Arenys, Mònica, és gent ben menjadora de peix, som gent que ens agrada gaudir del peix, el posem habitualment en els menús?
Sí, normalment es posa, la veritat, per la sopar o així, la gent ho posa al peix. Dic, mira, depèn de la butxaca de cada un, mira, que encara que sigui un peix més senzillet o alguna cosa, però es mira de posar el peix al menjar.
Per cert, que Arenys de Mar ja només té dues peixateries, diguem-ne, que no són de supermercat, peixateries de petit negoci a peu de carrer, totes dues aquí al Mercat Municipal, a la plaça del Mercat, ja no en queden per la resta del municipi. No sé, com una de les peixateres que encara aguanta aquí Arenys, que li sembla que en un poble tan de mar, tan pesquer, amb un port com té Arenys, que només hi hagin dues peixateries aquí al municipi, en el mercat.
Bueno, no, jo crec que també estar darrere un taulell t'ha d'agradar molt, has estat vindre i tindre aquesta experiència i tot, i que cada vegada la gent que abans tenia peixateries o així s'ha jubilat i llavors els que venen no volen continuar. La gent vol les hores de 8 hores o menys de 8 hores i llavors no volen treballar més. Si tens una peixateria o així no són 8 hores, són tants molt més, llavors clar, i no vols tindre mal de caps ni res. Això, jo crec que és això el fa, que n'hi hagi menys.
Per tant, un futur una miqueta incert, complicat, negre.
Sí, la veritat és costa així, però també passa amb altres productes, també els pagesos cada vegada és més complicat així, perquè la gent el que no vol és això, moltes hores de treball, vol ni mal de caps, vol anar a un puesto que pagui les 8 hores o menys, sortir d'allà i no preocupar-se de res, i tindrà un sou fix i ja està. L'estar o ser obtendre una peixateria o una verdoleria, el que es passa és que un pagès que mai tu obres però mai no saps el que guanyaràs ni res, o aquell dia potser no ven res, llavors això has de saber aportar-ho.
És complicat, com dèiem, per acabar, ja, Mònica, hem fet tot un repàs dels peixos que tenim ara. Res, d'aquí 4 dies, Nadal, les festes, no sé si és el vostre agost, és el moment en què doncs, el peix surt més i la gent més us en demana, o com ho veieu, això?
Sí que hi ha algun plat, però cada vegada costa més, perquè marisc és molt car, cada vegada, llavors per anar els preus són molt desorbitats i molt cars, i la gent ens acostuma segons quins dies amb car, pollastre, sí que algú de peix, però potser no tant. És que és molt versàtil, la gent, n'hi ha gent que farà peix i n'hi ha gent que farà pollastre o car.
I allò que si dius, mira, un dia de festes vull fer rap per tota la família, comprar-lo abans i congelar-lo pot ser una bona opció, i així ja el tenim i no el paguem tan car per quan són festes?
El rap és una opció d'agafar-lo i congelar-lo, el calamar també, el que passa que el lluç no, perquè el lluç és una de les coses, un producte, que encara que sigui acabat de sortir de l'aigua i congelar, perd molt. Jo no aconsello, però l'altre, marí, el que és gambes, camarlar, rap o calamar, que si tenen la idea de fer-los farcits o qualsevol cosa, això és ideal. Agafar abans, quan és la temporada, ara, agafar-lo per Nadal i congelar-lo.
Perfecte, doncs Mònica, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona, per haver parlat de peixos que tenim ara avui dia en el mercat. Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
ara volem pujar a la Costa Brava també per parlar de mar i de peix, però d'una forma diferent. La pesca recreativa segueix generant residus dins el mar. Línies, ploms i hams contaminen el medi i poder trigar més de 600 anys a degradar-se. Avui parlarem amb un club d'immersió que treballa per estudiar i en retirar aquests arts de pesca abandonats. Sergi?
Sí, Marina, mira, ells són el club d'immersió de biologia pertanyent dins de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, i el seu president és en Jordi Regàs, a qui ja tenim l'oportunitat de saludar. Jordi, benvingut aquí a la Randa Mar.
Moltes gràcies. Gràcies per atendre'ns i convidar-nos.
Gràcies, evidentment, a vosaltres també per ser-hi. Comencem, primer de tot, per situar una miqueta el personal. Aviam, explica'ns una miqueta l'objectiu d'aquest projecte i què és realment el que esteu cursant, el que esteu fent.
Bueno, nosaltres, com a club de la Facultat de Biologia, que fa molts anys que ens dediquem a fer neteges de fons marí, ara en aquests moments hi ha molts clubs i centres de busseig a la costa que fan neteges de fons marí. Nosaltres vam començar fa 40 anys o alguna cosa així a fer la primera, i em sembla fantàstic que la resta s'hi hagin apuntat, òbviament. Doncs una de les coses que ens trobàvem amb certa assiduïtat eren els fils de pescar. De fet, ja fa bastants anys vam participar en una recollida de fils de pescar a Cadaqués, i bé, ara ens havíem plantejat de fer un projecte amb la FECDES, amb la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, i vam dir, home, doncs això dels fils de pescar creiem que té un cert recorregut, també perquè el que ens passa és que els propis socis del club de busseig, que són tots bussejadors, doncs hi ha una sèrie de llocs que els bussejadors hi van més sovint perquè l'accés és més fàcil, d'aquestes immersions des de costa que es viu, i realment la presència de fils de pescar, de ploms, d'hams, en alguns llocs és bastant, bastant sorprenent i impressionant, s'ha de dir. I vam dir, bé, per què no centrem l'atenció en els fils de pescar? I llavors l'altre objectiu ha sigut, tu neteges, t'emportes ampolles de plàstic i llaunes i el que sigui del fons marí, que moltes vegades deixen per les rieres, l'any següent hi tornen a ser. Amb els fils de pescar vam pensar, home, potser estaria bé que en alguns llocs en els quals doncs, potser la biodiversitat i el lloc en concret doncs, és molt, molt ric i molt fràgil, doncs en lloc d'anar cada any i retirar els fils any rere any, perquè evidentment els pescadors a determinats llocs doncs, hi van regularment, home, potser alguns llocs ens podríem plantejar si cal que s'hi pesqui tant o si no s'hauria de regular. Nosaltres, com a club de busseig, evidentment no som ningú, evidentment, per dir on es pot pescar i on no, però vam pensar, bueno, com que som biòlegs i podem doncs, organitzar un treball científic, doncs anem a fer-ho, anem a recollir informació, i l'objectiu és passar aquesta informació als ajuntaments i que els ajuntaments doncs, acabin decidint doncs, què volen fer en el seu litoral, que ho poden fer durant uns quants mesos l'any.
Perquè, Jordi, aviam, un plom ja sabem més o menys que és un material tòxic, se n'ha parlat molt de la contaminació, però a vegades sí. El tema dels fils de pescar, o fins i tot dels rams o així, no, però sobretot sí. dels fils, no acabem de tenir molt clar quin impacte tenen en el medi i quines són, per exemple, les espècies que poden afectar més una línia abandonada.
Clar, com sempre, una línia abandonada doncs, potser té un impacte molt relatiu, però quan són 10 o són 20 o són 30, doncs l'impacte és un altre. Les línies abandonades el que fan és que els corrents marins les mouen amunt i avall. Uh-huh. I aquestes línies freguen, van i acaben, entre cometes, poden acabar, entre cometes, tallant algunes coses pel simple efecte del fregament a sobre de determinades superfícies. S'emboliquen en els coralls, per exemple, i també els hi compliquen l'existència, s'emboliquen en les esponges, bueno, i a més, doncs, alguns estudis doncs, parlen això de que el monofilament, que és el, com es definiria tècnicament el fil de pescar, doncs biodegradar-se triga això uns 600 anys a biodegradar-se. Per tant, vam pensar, home, bueno, és una de les coses que ens trobem al mar amb freqüència, i en la que ningú s'hi ha fixat, perquè evidentment els fils doncs, són molt transparents i es veuen molt poc, bueno, pues posem una mica l'atenció sobre aquests fills. Ja et dic, nosaltres la idea no és dir, oh, que es prohibeixi la pesca amb canya. No, no, ni molt menys, Déu ens guard, no? Però sí que en alguns llocs en els quals realment hi ha una presència bastant, bastant constant i que coincideix amb llocs en els quals hi ha espècies doncs que són especialment delicades, doncs nosaltres vam pensar, bueno, doncs potser es podria plantejar alguna mena de gestió, no? I és una mica la línia en la que anem. Si nosaltres el que hem fet és, primer, vam escollir un parell de llocs que sabíem que n'hi havia de fils de pescar, que és Satuna, a Begur, i la punta del Romaní, aquí a l'Escala, i el que vam fer inicialment va ser, primer, una caracterització de la zona, de veure quines espècies hi ha i quines són fràgils o estan directament doncs, classificades com a espècies en perill, com per exemple el corall vermell a la zona de la punta Romaní o també doncs, les gorgònies o altres espècies. Per tant, anem a recollir dades sobre la presència d'aquestes espècies, anem a fotografiar-les, si hi ha alguna interacció amb els fils o amb els ams, el que sigui, doncs anem a fotografiar-ho també. Tot això ja ho hem fet. I posteriorment, doncs, un dia anem a l'aigua i intentem emportar-nos el màxim de fil possible. I finalment de tot això sortirà un estudi científic que es presentarà a la facultat amb una exposició de fotos i finalment les conclusions de tot l'estudi es faran arribar als ajuntaments.
Ara t'anava a dir, no? El pas final és fer arribar precisament aquesta eina o aquest estudi als ajuntaments perquè siguin ells qui tinguin el poder de decisió o de regulació.
Sí, els ajuntaments... Clar, la línia marítimo-terrestre, com tots sabem, és una zona disputada no només per interessos privats, sinó també públics a nivell de competències. No? Llavors, pel tema de si és una competència del Ministeri de Foment, si és la Generalitat, no la Generalitat, si és aigües interiors, aigües exteriors, i aquí comença un lío bastant important. Però el que sí que els ajuntaments tenen la potestat és en l'època de l'estiu, que és des de mitjans de maig fins a mitjans de setembre, tenen la potestat de regular. I certament és una de les èpoques en les quals probablement hi hagi més pescadors, perquè no només hi van els que són professionals de veritat, que d'aquests n'hi ha uns quants, sinó després s'hi apunten evidentment tots els turistes i passavolants. I certament, a veure, nosaltres l'altre dia a la punta del Romaní, ara fa 3 setmanes, érem 8 bussejadors i en una hora d'immersió, 8 bussejadors van treure 1.200 metres de fil.
Es diu ràpid, però es compta a poc a poc, eh? És 1,200 km, en diríem així.
Correcte. Un company que busseja allà sistemàticament, que sempre hi busseja a la punta del Romaní, perquè la punta del Romaní, des d'un punt de vista biològic, és un lloc molt interessant, hi ha moltes espècies que no es troben a altres llocs, i aquest company doncs s'emporta només el plom perquè el plom el pot revendre doncs amb un ferraller. Ell cada temporada treu de la punta i ell solet treu 70 quilos de plom. 70 quilos de plom en peces de 100 grams, sí, 150, sí, sí. 50. O sigui, hi ha alguns llocs que la pressió és bastant esparverant.
Ara, Jordi, si em poso de la banda del pescador, clar, diu, hòstia, quina culpa tinc jo de pescar roca i no em queda més remei que tallar la línia o estirar i trencar-la, no? En tot cas, què més voldria ell que salvar el seu equip de pesca?
Correcte, no, perquè per ell és una despesa, òbviament, clar, sí, sí. El pescador no vol perdre l'art.
Això, clar, el trasfons...
Clar, jo aquí l'únic que que em plantejaria seria bé, jo crec, i jo de pescar no en sé gaire, s'ha de dir, per no dir gens, però jo tinc la sensació que hi ha arts de pesca que el fil no ha d'anar pas a sobre de la roca, vull dir, es pot pescar amb boia, tot i que segurament no pesques les mateixes espècies, aquí hi ha cadascú en funció del que vol pescar posa una cosa o una altra. Sí, és complexa, sí, sí, però esclar, el pescador de canya... igual que els caçadors se'ls demana que recollin doncs, les baines dels cartutxos, doncs els pescadors de canya no han recollit res en la seva vida. No perquè no haguessin volgut, no? Però clar, certament és complicat. I jo, el pescador que s'hagi ficat a l'aigua en portar-se les línies que s'han quedat allà, evidentment mai n'he vist cap. És un tema complex, certament. Jo llegia l'altre dia que hi ha fils de pescar que es biodegraden més ràpid, però si de 600 anys és biodegradar-se en 50, doncs no sé si és que guanyem gaire, no? Per això dic jo, que jo crec que el que no es pot malentendre és que sigui una cosa en contra de la pesca amb canya, però és més que res dir, escolta, hi ha certs llocs els quals pues, potser ens ho podríem plantejar, no? Entre tots, no? Perquè realment un agafa els mapes dels llocs en els que es pot practicar la pesca recreativa i, excepte les zones de bany, a la resta és tot obert. Si no és parc natural, òbviament, no?
Exacte.
Per tant, bé, en alguns llocs, en els quals segurament també hi anem més els bussejadors, penses, vols dir? Però clar, insisteixo, no ens toca dir-ho a nosaltres ni decidir-ho. Déu em guard, no? Però aquí, per això una mica la idea de dir... jo entenc, per exemple, un ajuntament prohibir o regular la pesca amb canya en un lloc o treure'ls i metres o de zona a pescar els pescadors és una decisió que evidentment no la pot prendre a la lleugera, de dir, vinga, va, aquí està. Bueno, perquè evidentment el pescador diria, bueno, i per què? Perquè aquí sí, i allà no, no?
És un consens, un pla d'usos, sí, també, clar, de la costa, o sigui, aquí intervé...
I a més a més, l'Ajuntament, doncs potser alguns dels seus votants de la zona són del poble, no? Per tant, jo entenc que per un ajuntament, doncs, tampoc... tot el que sigui restringir coses, evidentment, doncs, genera oposició, no? Llavors, clar, aquí dius, bé, doncs potser és el moment de trobar arguments, i de trobar formes d'explicar-ho i de que s'entengui, i no basat en sensacions o en percepcions, sinó que hi hagi una mica de corpus científic al darrere. I una mica és aquest l'objectiu nostre amb aquesta ajuda de la FECDES.
Jordi, volia que els dos, tres últims minuts que ens quedes ens presentessis una miqueta o ens expliquessis una miqueta la història o què feu dins del Club d'Immersió de Biologia.
Sí, bé, nosaltres... tenim ja 42 anys d'història, és el club que van fundar els primers catedràtics i professors de la Facultat de Biologia l'any 83, aquí a la Facultat de Barcelona, quan només hi havia Biologia a la UB, i doncs aquest club doncs es va fundar amb aquest grup de gent i ha anat creixent, s'ha convertit segurament en el club de busseig més gran que hi ha a Catalunya en aquests moments, actualment som uns 400 socis, i a part de fer el que fan alguns altres clubs i molts centres de busseig, que és fer cursos de busseig i ensenyar la gent a bussejar, nosaltres el que durant tots aquests anys hem volgut subratllar molt és del CIP, la B final, que és Biologia, i intentem fer moltes coses vinculades a la biologia marina. Des de recollir dades, ajudar a comptar, doncs... ara, per exemple, amb l'escalfament del mar, doncs, determinat tipus de coralls que ho estan passant malament. Doncs. I pels científics és interessant que algú vagi i miri doncs, si en queden, si no en queden, i els que queden, en quin estat de salut estan. Doncs això, doncs, anem grups de bussejadors i prenem dades a sota aigua de determinades coses. Participem en projectes amb l'Institut de Ciències del Mar, del CSIC, també, doncs jo què sé, de presència, ara per exemple hi havia un noi que estava fent un estudi sobre la poblacions de garoines i l'efecte de les garoines a sobre de doncs, les zones d'algues, no? I llavors doncs, també ens fiquem a l'aigua i mirem quanta alga hi ha i allà on hi ha garoines, doncs quantes són, i amb aquestes dades doncs, els científics, entre cometes, els ajuda a bastir els seus estudis i tenir més informació de més llocs. Fem des d'ensenyar a la gent a aletejar millor, perquè hi ha bussejadors que aletegen fatal i van donant cops d'aletes a les coses i és una cosa que no ens agrada gens i, per tant, vam decidir que aquí també calia doncs, posar-s'hi. Bé, tot el que sigui vinculat a medi ambient i protegir-lo millor i generar consciència ambiental, doncs amb això estem des de fa això, 40 anys.
Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per passar per aquí, per la Randa Mar, per explicar-nos aquest interessant projecte, per explicar-nos també del vostre club d'immersió i estarem atents a les notícies d'aquests informes quan acabin.
Sí, sí, vull dir, nosaltres ara hem començat aquí en Punta del Romaní i en Begur, però continuarem fent-ho l'any que ve a d'altres llocs i continuarem d'alguna forma recollint dades i a veure si si he aconseguit moure alguna cosa. Potser no, però com a mínim ho haurem intentat.
Em sembla fantàstic. Moltes gràcies.
Pues Sergi, moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Vinga, fins una altra. Adéu.
Comencem la recta final de la Ronda Mar d'aquest dilluns i ara fem parada al Delta de l'Ebre, ja que aquest cap de setmana s'ha celebrat a Deltebre el Campionat d'Europa de Wakeboard Barco 2025 i la nostra companya Cel Prieto des de radiodelta.cat n'ha estat ben atenta, Cel.
Sí, Marina, Deltebre ha sigut la seu del Campionat d'Europa Wakeboard Barco 2025. I en sabrem més amb Joaquín Pérez Herbada, que és l'organitzador del campionat i ens donarà tots els detalls. Joaquín, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia, moltes gràcies.
Com ara comentava Joaquim, el Campionat d'Europa de Wakeboard Barco 2025 se va celebrar aquí a Deltebre. És la primera vegada que se celebra aquí?
Sí, el Campeonato de Europa es la primera vez que se celebra, aunque hemos celebrado, hace dos años ya celebramos un Campeonato de España, que fue un éxito absoluto y este es el primer europeo.
Muy bien, ¿y con base, por qué la elección de Deltebre como seu?
Pues mira, la elección fue porque precisamente cuando hicimos el Campeonato de España, todos los participantes y los organismos que están implicados, que son las federaciones, la catalana, la española y la internacional, se convencieron de que es la ubicación, una de las mejores que pueda haber en toda la península ibérica y en parte del sur de Europa, por clima, por condiciones, etcétera. Y eso, más las infraestructuras que tenéis, más cómo está, digamos, ubicado el río con el fluvial, con todas las, el auditorio, restaurantes, pues hacen que tengáis unas condiciones perfectas.
Sí, ho vau fer, no?, a l'altura del riu Ebre, a l'altura del pont Lo Passador. Llavors, les condicions que tenim aquí amb el riu són òptimes per la pràctica d'este esport.
Exactamente. Son perfectas y el clima también tiene una temperatura ideal en esta época del año.
Sí. I, Joaquín, per a qui no ho sàpigui, l'esport wakeboard, mos pots explicar una miqueta què és? Perquè igual per la gent que no ho coneix és desconegut.
El wakeboard és un deporte que se practica detrás de un barco con una tabla como las de snowboard y agarrado con una cuerda, y es una evolución del esquí acuático. Originalmente, antiguamente, y se sigue haciendo, pues se empezó a hacer el esquí acuático, que se hace con dos esquís, y de ahí pues surgió la idea de los esquiadores que hacían esquí acuático y que luego en invierno iban a hacer snowboard y esquí en nieve, pues querían practicar con tabla como si fuera el snowboard. Entonces se evolucionó a eso y llevas una tabla similar a las de snowboard y vas arrastrado por el barco, y el objetivo es la ola que genera el barco, hacer saltos, de manera que hacen trucos en el aire, y esos trucos son los que, por su dificultad, son puntuados y clasificar, digamos, a los participantes entre, digamos, primero, segundo, tercero, y como luego se entregan las medallas.
Molt bé. I al campionat hi havia diferents categories?
Exactamente. Hay muchas categorías, tanto masculinas como femeninas, empezando desde los participantes que tienen menos de 14 años y subiendo por escalas de edad hasta las categorías incluso de hasta 50 años, ¿vale? Es decir, tenemos todas las franjas de edad donde se compite, y luego hay una categoría que está abierta, se llama categoría Open, donde cualquiera que tenga un nivel muy alto puede participar, y ahí pueden competir, digamos, los de máximo nivel, y es, digamos, la categoría reina.
Vale, és a dir, la categoria Open, no?, és la màxim, de màxim nivell.
Exacte.
Quants participants heu tingut en aquesta edició del Campionat Europeu?
Pues mira, hemos tenido 108 participantes de 12 países diferentes de toda Europa, y todos ellos vienen con sus equipos nacionales, con los jefes de equipo y con las federaciones, y luego han venido con muchos acompañantes. Calculamos que acompañantes han llegado a ser más de 300.
Molt bé. I el campionat va començar el dimecres passat i les competicions se van dur a terme del dimecres dia 15 fins al dissabte 18 que vau fer la cloenda. I també va ser l'entrega de premis, pot ser, el dissabte?
Sí, exactamente. Fueron esos cuatro días, miércoles, jueves, viernes y sábado, donde el sábado tuvieron lugar las finales de todas las categorías y luego al finalizar hicimos la entrega de medallas y posteriormente hicimos una cena con todos los participantes que quisieron asistir en el restaurante Les Dunes.
Molt bé.
Pues allí Piñol, que fue una maravilla.
Sí, sí, el restaurant Les Dunes, bueno, és ideal per menjar-hi, Joaquín. I vau estar, bueno, les competicions, com dèiem, no? Vau del 15 al 18 d'octubre, de 8:30 a 7:30 de la tarda a l'aigua, competint.
Sí, ese era el horario, digamos, más amplio. Luego en las finales se acorta un poco porque ya se han cribado y hay menos participantes. El viernes y el sábado terminamos hacia las 3 de la tarde, 3 y media, y es cierto que hemos podido ir con la planificación perfecta, cumpliendo todos los horarios previstos en base a toda esta gran infraestructura que tenéis y en base al equipo que hemos tenido, tanto de los organizadores como del propio ayuntamiento, que ha puesto muchísimos medios para conseguir que sea un éxito.
Perquè això t'anava a dir, organitzar un event com aquest, d'aquestes característiques, us ha suposat, bueno, fàcil per l'organització del campionat, o heu tingut alguna trava o impediment d'allò que dius, bueno, última hora em passa això, o tot ha anat bé, Joaquín?
Hemos tenido todas las facilidades posibles por parte, obviamente, sobre todo del ayuntamiento y de todas los participantes o colaboradores locales, desde los hoteles, restaurantes, personal, voluntarios. Es decir, no podemos decir que haya habido ni una sola pega y ha sido, pues para mí, óptimo en términos de cómo ha funcionado toda esa máquina y todo ese equipo que habéis puesto a ayudarnos y que hemos complementado, obviamente, con todo el equipo de organización, donde llevamos haciendo ya campeonatos, por ejemplo, campeonatos nacionales desde el año 2018, hemos hecho cada año, ¿no?
Molt bé, molt bé. Doncs pues això és un goig, no?, que poguéssiu treballar en òptimes condicions i que tot hagués sortit com esperàveu. I ara que m'ha vingut al cap, llavors, claro, estan els participants competint dins de l'aigua i llavors el jurat estan fora mirant-los?
El jurado tiene dos posiciones. Hay unos miembros del jurado dentro del barco que van anotando las puntuaciones. Además, existe grabación continua desde el barco y desde dron y desde distintas posiciones de cámara. El evento, además, se ha publicado en streaming, en YouTube. Y luego hay unos jueces que están dentro de la, digamos, en tierra, viendo las cámaras que están grabando todos los, para tener un complemento en lo que es el análisis de las puntuaciones. Luego los jueces, tanto los del barco como los de tierra, hacen sus conclusiones y puntúan.
Molt bé, i quan, lo que dies abans, no, que es tracta de fer amb la ona que fa el barco, de fer com macrobàsies i coses, i entenc que els requisits és que quan millor o més ben fet estigo, la puntuació és més alta.
Exacto, es decir, partimos de una embarcación que es el barco Malibú, que es el mejor barco en cuanto a condiciones de generación de la ola para poder hacer el deporte, y luego ya está todo del lado del deportista, que tiene que aprovechar esa ola, que es una ola grande para producir grandes saltos, y dentro de lo que le hace la ola del barco, él tiene que conseguir hacer la mayor complejidad de sus saltos, ¿no?, y de sus trucos.
¿Y van per temps? ¿Tenen equips temps determinat per fer-ho?
Va por sí, tiene un tiempo determinado, pero es un recorrido a una velocidad constante. Entonces, ellos salen desde un pontón de salida y luego hay dos boyas separadas a unos 400 y pico metros de distancia, y ellos tienen tiempo entre las dos boyas, en dos recorridos, uno de ida y otro de vuelta, para hacer todos los trucos que puedan de distintas dificultades en la ida y en la vuelta. Al final es un tiempo limitado y cuando terminan y salen de la segunda boya, en el segundo recorrido, termina su participación, ¿no?, en esa manga.
Sí, molt bé. I tenen una, és a dir, una opció de fer-ho, perquè hi ha vegades que tenen com dos voltes que per poder i es quedem en la millor puntuació, però en aquest cas és una volta?
Sí, és una volta. Es cierto que en los dos primeros días de competición lo que se hacen es, digamos, clasificatoria,
sí.
Es decir, en esa primera parte tienen la oportunidad de hacer un recorrido donde se clasifican, luego hay unas semifinales y luego hay una final.
Entonces,
tienen varias oportunidades, pero cada una tiene que ir superando para llegar a la final, claro.
I la final, és a dir, qui fa podi, qui guanya primer, segon o tercer, quin premi va rebre?
Bueno, en este deporte, que es un deporte, bueno, que tiene una audiencia determinada, normalmente lo que reciben es una medalla. No hay en estos campeonatos, tanto en Europa como en España, no suele haber dotación económica. A veces, evidentemente, reciben material o algún complemento adicional, y es a partir del campeonato del mundo y sobre todo los campeonatos que se realizan en Estados Unidos, donde ya es un deporte profesionalizado y los participantes que ganan sí que tienen dotación económica.
Aquí al nostre país este esport fa falta igual una mica de coneixement, i hi ha poc coneixement i els seguidors pues són limitats, no entenc?
Exactamente.
I com més podria fer per donar a conèixer més aquest esport i que la gent s'hi enganxi més?
Perdón?
Que dic que com es podria fer per donar a conèixer més aquest esport, no? Perquè al final, quanta més gent segueixi l'esport, pues millor.
Exacto. Bueno, lo que estamos haciendo y el objetivo de todas estas organizaciones de eventos es, primero, dar a conocer las ubicaciones mejores, como en este caso del Tebre, que para nosotros está en el top a nivel europeo de cualidades. Por eso iremos haciendo más campeonatos de este estilo. Ese es un elemento, digamos, de dar a conocer. También, evidentemente, la implantación, y esto ha empezado en los últimos 2 años, de la retransmisión en streaming es fundamental, porque a veces desde tierra no llegas a ver una cosa tan espectacular, pero las grabaciones que hemos hecho desde streaming con dron hace que la gente desde su casa o desde una pantalla pueda verlo perfectamente. Y luego hay otro concepto que estamos desarrollando mucho y que estamos colaborando mucho, que es, al ser un deporte que exige tener un barco, pues estamos promoviendo muchas escuelas, y nos gustaría tener una escuela permanente en el Tebre, donde el participante no tiene que hacer una gran inversión para necesitar tener un barco. Es decir, la escuela puede dar servicio a muchos participantes, a muchos clientes que pueden ir a entrenar y que pueden ser, digamos, tener un acceso al deporte muy, muy razonable, ¿no?, sin un coste grande.
Claro, perquè los que competeixen al campionat practiquen l'esport perquè tenen, bueno, el material seu, però clar, és una pràctica que això s'ensenya a escoles, i escoles que t'ensenyin això, i a part entenc que també és com més hobby, no es dediquen professionalment.
Claro, en España de momento es un deporte que no es profesional, en el sentido de que no viven de ello. Suele ser todo personas que empiezan a practicarlo porque tienen una embarcación en su casa, porque tienen amigos, porque empiezan con el esquí acuático, y luego a partir de ahí es muy importante que existan las escuelas que ya les pueden, obviamente, formar y explicar y hacer los entrenamientos para ese tipo de desempeño que se exige en el alto nivel de la competición. Entonces, poco a poco, con ese entrenamiento, a través de escuelas y del soporte de entrenadores, pueden ir adquiriendo mucha capacidad.
Claro, porque es un esport molt físic, ¿no? Necesitas estar ben entrenat físicament per dur a terme los salts que has de fer.
Muy físico, exactamente. Es un deporte que necesita una forma física muy, muy bien trabajada. Al final, los saltos y los movimientos necesitan mucha fuerza, tienes agarrado a ese balonier, bastante elevadas, pues tiene que tener también un perfecto entrenamiento y eso es clave en todo esto.
Perfecte, Joaquín. Pues ja per acabar, l'organització del campionat, bueno, donem tancada, no? El campionat europeu 2025 ja està tancat. L'organització, en què esteu treballant? Perdó, Joaquín, no t'he sentit?
Sí, repíteme que
ha fallat
un poc la cobertura.
Sí, jo també ho he notat. Dic que ara el campionat europeu 2025 ja el podem donar més que tancat i ara des de l'organització, en què esteu treballant per al futur? Quin és el vostre pròxim repte?
Pues mira, los próximos retos son obviamente continuar con el circuito de campeonatos de España. Pretendemos pronto volver a Deltebre con un campeonato de España y luego tenemos también campeonatos de circuitos europeos que sin llegar a ser el campeonato europeo o el nacional hacen también que el deporte venga y que el deporte digamos tenga otro digamos circuito anual permanente donde haya competiciones seguidas en distintas ubicaciones y esperamos también poder traer pronto a Deltebre alguno de estos circuitos y hacer varios eventos en el año.
Perfecte, Joaquín, pues estarem al tanto, estarem pendents de les vostres pròximes, bueno, dels vostres pròxims passos que doneu. Moltíssimes gràcies per haver connectat avui amb el programa, que vagi bé.
Muchísimas gracias, Tel, a ti y sobre todo muchísimas gracias al Ayuntamiento y a todos los recursos que se han movilizado para hacer que esto haya sido un completo éxito y que contamos con que todos los que han venido se han ido con un grandísimo sabor de boca y volverán, que eso es lo más importante.
Segur que sí, Joaquín, gracias, buen día.
Muchísimas gracias.
Doncs Marina, has provat mai aquest esport? Jo no, però mos podem animar i provar-lo juntes. Què et sembla?
Jo ja fa temps que tinc ganes de provar-lo, així que quan vulguis. Moltes gràcies, Cel. I avui volem acabar el programa parlant de Gaza, de la franja de Gaza i aquest suposat acord entre cometes que s'ha arribat amb la intervenció de Donald Trump, el president dels Estats Units, per d'alguna manera arribar a una pau entre Palestina i Israel. De tot plegat en parlem amb la Mina. Molt bona tarda, Mina.
Muy buenas tardes.
¿Cómo definirías la situación actual en Gaza? Porque hubo este acuerdo, pero acto seguido volvieron a haber bombardeos.
Sí, porque nosotros no teníamos ninguna confianza con el gobierno de extrema derecha y ellos no respetan ningún compromiso con los palestinos históricamente. Nosotros sabíamos esta cosa. Para nosotros el plan de paz es muy importante ahora de todos los partes. El primero para parar el genocidio y la otra cosa para parar la limpieza étnica, porque la gente en Gaza necesitan respirar, necesitan un poco de levantar el pueblo, porque 2 años sin educación, ni colegio, ni hospitales, ni centros médicos, ni iglesias, ni mezquita, ni vida social. La gente tiene un castigo colectivo. Gaza vive abajo de genocidio en el siglo XXI y en el aire directo, y todo el mundo lo miran lo que está pasando en Gaza. Y el mundo no puede obligar a Israel para parar ese genocidio. Y pasan casi 3 días y Israel bombardeó Gaza 3 veces. Desde ayer hasta hoy son 44 personas, la mayoría de ellos son civiles y niños y mujeres. Pues para nosotros el plan de la paz no habla sobre los derechos palestinos, no habla, no soluciona el origen del problema. Él solo porque nosotros no tenemos otra opción, o paramos el genocidio o lo dejan Netanyahu terminar su trabajo. Uh-huh. Pues sí,
no, te iba a preguntar que de alguna manera pasaron pocas horas desde que se llegó a ese acuerdo, sin contar con Palestina, obviamente, y una de las principales, uno de los principales puntos de este acuerdo ya se había saltado porque era el alto el fuego.
Sí, es el por eso yo quiero decir el para nosotros el plan de la paz es un paso falso, porque si cuando no solucionamos el origen del problema, ellos no hablan sobre la anexión en Cisjordania, sobre un estado palestino, sobre el muro, sobre un millón de colonos amargan nuestra vida en Cisjordania y atacan a la gente cada día. Allá también hay un genocidio, pero silencio. Y la gente cada día no pueden vivir su vida normal, porque no queda en Cisjordania solo nuestras casas, y la gente con el miedo no pueden salir de ciudad a otra ciudad. No habla el plan de la paz sobre 13.000 prisioneros palestinos en los cárceles de Israel sufren, y no habla sobre ¿cómo podemos construir Gaza? ¿Y cuánto tiempo? ¿Cómo puede la gente volver al norte? Y muchas cosas están no están claras. Por eso, todo en manos de Israel.
También supongo que otra de las cosas que os preocupa es que el plan tampoco habla de planes de seguridad ni de seguridad.
Sí, por ejemplo, yo fui en Cisjordania hace un mes, lo noté el cambio de un año a otro año, porque ahora si te vas a Cisjordania, hablamos sobre dos Cisjordanias y siete zonas separadas, y cada una está sola, aislada a otro parte. Tenemos más que 1,000 puestos controles, más que 1,000 también puertas de metal a cada pueblo palestino. Si salgas del pueblo no puedes volver al mismo día, si te quedas fuera tu pueblo. Y no hay salarios, lo han cortado los salarios los profesores de las universidades o los profesores del coli, y económicamente el país muerta. Y encima todos los recursos del agua en mano de los colonos. Los palestinos sí sufren en Cisjordania igual que Gaza, pero al menos ellos viven en sus casas hasta momento, porque la policía de Jordania igual lo que está pasando en Gaza, quieren limpiar el país, quieren quitar la gente de sus casas y sus hogares y sus tierras.
Uh-huh. ¿Cómo veis la respuesta internacional?
Nosotros esperamos que el mundo se mueva antes. Ellos se mueven después de 2 años. Después de 2 años de genocidio, nosotros como palestinos perdimos casi 77 víctimas, la mayoría de ellos son niños, 22.000 niños, y tenemos 20.000 niños sin padres, sin familias, y hasta hay bastante niños abajo de los escombros. No, de momento no sabemos exactamente cuántas víctimas palestinas, porque nadie puede mover, porque no hay máquinas, no hay poderes, no hay ayuda. Es como un terremoto y en Gaza, y encima esta zona cerrada, ni comida, ni ayuda humanitaria, ni es muy complicado.
Uh-huh. ¿Crees que de alguna manera, y para ir terminando, lo más importante es el alto al fuego?
Yo he dicho antes, para nosotros es un paso muy importante ahora, porque el pueblo de ti necesitan respirar, necesitan un poco de descansar, porque sus hijos siempre abajo del bombardeo. Ahora viene el invierno, viene el frío, hay bastante enfermedades, basuras, y la gente mayor necesita lavabos, porque hablamos sobre el 92% del pueblo está destruida.
Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Amina, por atendernos esta tarde, por explicarnos un poco la situación. Volveremos a hablar contigo algún día de estos.
Muchas gracias a vosotros. Adiós. Gracias.
I així arribem, parlant de la Franja de Gaza, al punt final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 20 d'octubre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Good night.